D'aquí a 18 minuts seran les 3. Anem als esports. Avui amb una gran notícia per sobre de les altres. Els esportistes russos queden fora dels Jocs Olímpics i dels Mundials durant 4 anys. És la decisió que ha pres l'Agència Mundial Antidopatge després que ha comprovat que el dopatge d'estat a Rússia no s'ha acabat i que les autoritats havien presentat controls i dades falsificades. Josep Antoni, Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Només dirbelaran la sanció aquells esportistes individuals que puguin acreditar que estan nets i hauran de participar sota bandera neutral.
La sanció arriba com a conseqüència del dopatge d'estat de les autoritats russes cap als seus esportistes. Els organismes esportius van detectar el 2015 que Rússia dopava per sistema els seus esportistes i, a més, camuflava aquestes pràctiques. La Federació Internacional d'Atletisme ja va excloure els atletes dels Jocs Olímpics de Rio i la sanció es va ampliar als Jocs d'hivern del 2018. L'Agència Mundial de Dopatge va demanar a les autoritats que acabessin amb el dopatge d'estat i presentessin nous controls i noves dades, però ha descobert que el que li han donat els últims mesos són controls manipulats i falsificats, i per això ha agreujat la sanció. Les explicacions les dona el britànic Craig Reedy, que és el president de l'Agència Mundial Antidopatge.
A Rússia se li ha permès totes i cada una de les oportunitats per a defensar el seu honor i per tornar a formar part de la comunitat internacional antidopatge, però, en canvi, ha triat un camí diferent.
Entre els esportistes afectats hi ha la saltadora d'altura Anna Chicherova, el nedador Vladimir Morozov, les gimnastes o també equips com ara el de sincronitzada. Els esportistes podran competir només individualment i sempre que puguin acreditar estar fora del dopatge d'estat. Competiran sota bandera neutral. La sanció afecta Jocs Olímpics i Campionats del Món i podrà ser apel·lada al Tribunal d'Arbitratge Esportiu.
Doncs aquesta és la decisió de l'Agència Mundial Antidopatge. Però volem saber quina és la reacció a Rússia, el país afectat. Corresponsal a Moscou, Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
És una sanció dura, però que suposo que no ha agafat per sorpresa ningú.
Sí, la notícia era previsible, però igualment deixa en estat de xoc un país que considera un pilar ser una potència esportiva. I ara mateix ja us ho podeu imaginar, cada esportista en aquest país, amb la incertesa de si serà convidat als Jocs de Tòquio o als Mundials o als Paralímpics, perquè el veto és realment ampli i durant 4 anys. Per això els caldrà entrenar-se de moment al màxim, però amb la incertesa si servirà d'alguna cosa, i això a nivell de motivació probablement és dur. I el que és evident és que els Jocs no són el mateix sense duels, com els de la natació sincronitzada, on xineses o espanyoles saben que sempre el rival a batre són les russes.
Ara poden anar al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, al TAS. No sé si els dirigents russos ja han dit alguna cosa sobre anar-hi o no anar-hi.
Doncs les principals veus són a punt de pronunciar-se. Per exemple, el ministre d'Esports té roda de premsa d'aquí pocs minuts i ho farà en molt mala posició perquè fins ara havia minimitzat el cas. El previsible és que anunciï que Rússia recorrerà aquesta decisió a tots els estaments que pugui, però els precedents són poc esperançadors per a Rússia, que ja va quedar apartada dels últims Jocs d'hivern. En general, el que aquí no s'entén és que els atletes que estan nets quedin d'entrada apartats i que si finalment reben una invitació per participar als Jocs o als Campionats del Món, que no ho puguin fer sota bandera russa. És vist com una humiliació innecessària i molts parlaran de russofòbia. I també a punt de comparèixer ara mateix en roda de premsa el director de l'Agència Russa contra el Dopatge, que ell sí, ja ha dit que el càstig és merescut perquè assegura que efectivament algú amb connexions amb les autoritats russes va manipular la base de dades amb els resultats de les anàlisis.
Doncs veurem quines són les reaccions oficials. De moment tenim aquestes que ens explica el Manel Elias, a veure què expliquen en aquestes compareixences els responsables de l'esport rus. Però no deixem de parlar de tribunals. En aquest cas, un tribunal espanyol, perquè avui s'ha dictat sentència al primer macrojudici per suposada compra d'un partit de futbol, concretament un Llevant-Saragossa, de l'última jornada de primera divisió de la temporada 2010-2011. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
La sentència condemna dos exdirectius del Saragossa, però considera que no s'ha provat que es comprés el partit i, per tant, absol els 36 jugadors implicats, entre els quals el davanter del Girona, Cristian Estuani.
Sí, el jutge considera que no es va arreglar el partit i rebutja que els jugadors del Llevant rebessin prop de 1,7 milions d'euros per deixar-se guanyar i evitar així el descens del Saragossa. L'equip aragonès va acabar guanyant 1-2, va enviar el Depor a segona entre els jugadors que s'han lliurat, a banda d'Estuani, que va fer l'únic gol del Llevant. També hi ha els catalans, com ara Rafa Jordà o Robusté, o d'altres que encara estan en actiu, com Ander Herrera, Manolo Reina, Gavi, Caicedo i Borra, o el tècnic Javier Aguirre. Els únics condemnats són dos exdirectius del Saragossa, entre ells el que era president, Agapito Iglesias, per un delicte de falsedat en document mercantil, que els han condemnat a un any i 3 mesos de presó. A Girona és segur que ara respiren ben tranquils, tampoc és que estiguessin molt nerviosos per aquesta absolució d'Estuani, que ahir va fer el seu segon hat-trick de la temporada, que ja ha fet 16 gols en 15 partits i que, a més, va tancar les portes en una sortida al mercat d'hivern. Ell diu que continua amb ganes de fer més gols i d'ajudar el Girona a pujar a primera divisió.
Sí, la verdad que estoy muy contento, no te voy a negar, pero soy un jugador que tengo mucha hambre y quiero seguir consiguiendo más cosas, quiero que el equipo gane y si tengo que hacer todos los goles que sea posible, así lo haré. O sea, al final estoy aquí para dar lo mejor de mí y que el equipo se vea beneficiado y eso es lo que quiero.
El Girona va encadenar ahir a la 7a jornada sense perdre, la 6 que fa que Pep Lluís Martí a la banqueta ha guanyat 4 partits. Es manté 5è a 4 de l'ascens directe, però ja té el 3er i el 4 a només un punt. Abans d'acabar l'any, el Girona jugarà divendres al camp del Numancia i després rebrà el Mirandés a Montilivi.
Doncs deixem els tribunals i parlem ara de la Lliga de Campions. Demà i dimecres es juguen els partits de l'última jornada de la fase de grups. Molts equips jugaran la continuïtat a la competició, però el Barça ja té la feina feta. L'equip blaugrana està classificat pels vuitens de final i, a més, com a primer del seu grup. Per tant, el partit de demà al camp de l'Inter de Milà no té transcendència a nivell de punts, però sí que hi ha en joc la imatge de l'equip. Milà, Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Per això Ernesto Valverde donarà descans a alguns dels jugadors habitualment titulars.
Fa pocs minuts que ha sortit aquesta convocatòria del forn, perquè ja sabem aquest canvi de rutina que fa el Barça, que s'entrena a Barcelona mateix a la ciutat esportiva i que ara a les 3 viatjarà a Milà. Per tant, encara no han sortit de l'aeroport del Prat i són 20 jugadors els que s'emporta Ernesto Valverde. I potser alguns dels homes importants que ens pensàvem que es quedarien a Barcelona ens han sorprès perquè no ho fan. També viatgen a Milà, com per exemple Suárez, Griezmann, De Jong, Busquets, tots ells seran a l'estadi de San Siro i veurem, doncs, quin és el seu paper. En canvi, jugadors com Leo Messi no han viatjat. Potser a priori podíem pensar que abans es quedaria fora Suárez o Griezmann que no pas Leo Messi. Doncs no, Leo Messi descansa, es queda a Barcelona. També altres homes importants com Piqué o fins i tot Sergi Roberto tampoc entren en aquesta convocatòria. Artur també es queda fora, així com els lesionats Semedo, Dembélé i Alba. Per completar, doncs, aquesta convocatòria, Valverde ha convocat a 6 jugadors del filial, els ja més habituals, Carles Pérez i Ansu Fati, ja recuperat de les molèsties que el van deixar fora en l'últim partit contra el Mallorca, i també s'endú a Iñaki Peña, el porter suplent, amb Riqui Puig, Araujo i Dani Moré. Aquesta és la convocatòria, doncs, que acabem de saber que ha fet Ernesto Valverde en aquesta última hora i que, per tant, són aquests els 20 jugadors que ara mateix són a l'aeroport del Prat, disposats a agafar aquest vol direcció a Milà, on avui a la tarda, a les 7 de la tarda, en directe, horari tot costa, doncs podrem escoltar els protagonistes. Qui seran? Junior Firpo primer i després sentirem a Ernesto Valverde.
Doncs estarem pendents d'aquestes declaracions. Recordeu que l'Inter de Milà sí que juga la seva classificació. Necessita fer el mateix resultat, o millor, que el Borussia de Dortmund, que juga a casa contra l'Eslàvia de Praga. Deixem la Champions, parlem de la Lliga. I concretament de l'Espanyol, perquè el seu president, Chen Yansheng, ha arribat avui a Barcelona per presidir demà la Junta d'Accionistes del club. Sant Adrià Udal Serra, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El primer que ha fet Chen és anar a la ciutat esportiva per trobar-se amb els jugadors i amb el cos tècnic.
Sí, sobretot amb el cos tècnic, amb l'home Matxin, perquè personalment no es coneixien. Quan Matxin va fitxar per l'Espanyol, Chen Yansheng era a la Xina i no es coneixien personalment. El que més preocupa l'Espanyol ara mateix, evidentment, és la situació esportiva, i d'aquí que el propietari del club hagi passat primer per la ciutat esportiva de Sant Adrià de Besòs, ha parlat amb Marchín, també ha estat reunit amb Rufete i amb Òscar Perarnau, i es preveuen més trobades durant aquesta setmana que el propietari xinès estarà aquí a Barcelona. Mentrestant, els jugadors han tornat a la feina per preparar el partit de dijous amb el CSKA de Moscou, intranscendent del tot, perquè l'Espanyol és primer de grup a l'Europa League, sobretot pensant en diumenge el partit del Betis. I un dels que n'ha parlat és Calero, que ha reconegut que si estan en aquesta situació tan delicada és només per culpa d'ells i que han de sortir d'aquí.
Que tienen razón en las palabras, que nos hemos metido nosotros mismos en esta situación y somos los que tenemos que sacar esto adelante, no queda otra, queda tiempo, somos optimistas y sabemos que peor no lo podemos hacer y tenemos que ir hacia adelante y obtener puntos ya de la manera que sea.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Seguim parlant de la jornada d'aquest cap de setmana de la Lliga de Primera Divisió. Comencem amb dos noms propis. El jugador lleidatà Marc Cardona, que juga amb l'Osasuna, va donar un bon ensurt ahir a tothom. Durant el partit del seu equip, l'Osasuna contra el Sevilla, es va donar un cop al cap amb un jugador de l'equip andalús. Va quedar estès al terreny de joc i el van haver d'ingressar d'urgència a un hospital de Pamplona. Per sort, la seva evolució és favorable, està fora de perill i, per tant, tot plegat ha quedat en un bon ensurt. En canvi, deixem un cap de setmana farcit de hat-tricks. Dissabte el va fer Messi al Camp Nou. Ahir, Estuani, a Montilivi, amb el Girona, però segurament el més especial ha estat el de Joaquín Sánchez. El jugador del Betis ha marcat el primer hat-trick de tota la seva carrera, però és que, a més, s'ha convertit en el jugador més veterà de tota la Lliga Espanyola que ho aconsegueix. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Amb 38 anys i 140 dies d'edat, Joaquín ha superat Alfredo Di Stéfano com el jugador més veterà a fer 3 gols en un partit. Una fita que va convertir el final del partit del Betis d'ahir en tota una festa. Sentim el moment en què Joaquín entra al vestidor i és ovacionat pels seus companys. Una ovació que va començar al camp amb tota la gent dempeus i corejant el seu nom. De fet, Joaquín no va poder reprimir les llàgrimes. Un cop acabat el partit, el jugador sevillà assegurava que no oblidarà mai aquest dia.
Creo que jugar en el Benito Villamarín ante nuestra afición es lo más maravilloso y bueno, hacer 3 goles y que el campo entero grite tu nombre y se ponga a tus pies, pues algo maravilloso. No te llegas a acostumbrar porque pues, cada vez que lo corean se me pone los pelos de punta y bueno, es algo que agradeceré toda mi vida.
Tres dianes que a més van servir per derrotar 3-2 l'Alec de Bilbao ahir al Benito Villamarín.
I en waterpolo, el Terrassa disputa avui la 7a jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Els agarencs juguen aquesta tarda a la piscina del Hannover alemany. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip català busca sumar la tercera victòria en aquesta fase de grups.
El Terrassa arriba de guanyar a Marsella, on a la darrera jornada va sumar el segon triomf a la competició després de superar l'equip francès per 9 gols a 10. Avui hi ha una nova prova de foc pels agarencs davant un rival directe a la classificació. Sergi Mora és atacant del conjunt català.
Nosaltres hem d'intentar amb aquest equip imposar el nostre ritme de joc, perquè ells, la veritat, que tenen un ritme una miqueta més pausat, però tenen grans llançadors a l'arc que ens poden fer molt mal, no? I a partir d'aquí, pues, intentar estar al màxim de quarts dins del partit i per veure si al final podem donar treure algun punt.
El Terrassa és 6è amb 6 punts, mentre que el Hannover és 7è amb 3 punts menys.
Té molts jugadors, com és l'Escarra, el Nagaev, el Brugulian, el Radovic, té dos boies de gran nivell, així que serà un petit dur, és un gran equip, on els punts que porten és enganyós perquè han jugat quasi tots els partits fora. I aquest és el segon que juguen a casa, no?
El Hannover Terrassa comença a 6:15 de la tarda.
I a més us expliquem que l'NBA aquesta matinada derrota de Toronto a la pista de Filadèlfia per 110-104 amb Marc Gasol, que no ha pogut fer cap punt. I a París, el Tribunal Suprem francès decidirà sobre un recurs presentat per Karim Benzema, el davanter del Madrid. El van condemnar per xantatge contra el seu company de selecció, Valbuena, a qui, segons la sentència, el jugador del Madrid i alguns amics seus demanaven diners a canvi de silenciar un vídeo de contingut sexual. El Tribunal Suprem francès ha de decidir ara sobre aquest recurs presentat pel davanter del Madrid, Karim Benzema. Catalunya migdia.